amb Sara Casas.
Bon dia. Prop d'una trentena de persones han mort les darreres hores intentant arribar nedant a Ceuta, escenari ara mateix d'una de les crisis humanitàries més greus dels darrers anys. Les víctimes a l'aigua són les que no han pogut arribar a la ciutat autònoma des del Marroc, però són moltes més, entre 50.000 i 60.000, les persones que sí han travessat la frontera els darrers dies, tant nedant com a peu vorejant l'espigó. El caos i el descontrol a la zona ha obligat a desplegar l'exèrcit com a suport als cossos policials ceutís. Pedro Sánchez ha anunciat des d'allà mateix, des de Ceuta, el desplegament de boies, també que s'intentaran agilitzar els expedients de repatriació. Però què hi ha darrere d'aquest nou episodi d'immigració descontrolada? Segons el president espanyol, és que s'ha fet una lectura interessada d'una sentència del Suprem que impedeix el retorn en calent, és a dir, les devolucions immediates de persones que hi arribin nedant. Apunta cap a les màfies que trafiquen amb persones i qualifica els fets de violació de la integritat territorial d'Espanya. A Ceuta, tot d'una, explicant més a fons aquesta complicada qüestió que marca l'actualitat aquest divendres 31 de juliol. Lluís Forteses, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Presó provisional per a un professor de ball d'una acadèmia d'Inca acusat d'agressió sexual a 5 nines entre 8 i 12 anys.
Segons la investigació, també haurien registrat els abusos i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil.
I atenció a aquesta dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua.
Ho diu un informe de l'Aliança de l'Aigua que alerta que es podria arribar a un problema de salut pública. Ho atribueix a la massificació turística i al mal estat dels aqüífers i de la xarxa de clavegueram. Demana mesures al govern.
El govern haurà de pagar prop de 5,8 milions d'euros més per una nova resolució judicial relacionada amb la desclassificació de terrenys a la urbanització de Rocallisa, Santa Eulària. Connectem amb Ibiza. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Això arran de l'aplicació de la coneguda com a Llei Carbonero. Amb aquesta nova indemnització, la comunitat autònoma ja acumula més de 380 milions d'euros abonats per sentències vinculades a aquesta normativa, mentre encara té litigis pendents amb reclamacions que superen els 210 milions. Només en el cas de Rocallisa, les indemnitzacions ja s'acosten als 46 milions d'euros.
A Mallorca, el cos de bombers reforça la seva flota amb l'adquisició de 15 noves furgonetes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Està gràcies a una inversió de 420.000 euros del Consell Insular, dels 8 milions invertits per modernitzar la flota de vehicles i les instal·lacions dels 15 vehicles. 7 es repartiran entre les parts de l'illa, 7 seran per a tasques de gestió i un està equipat amb instruments mecànics per resoldre possibles incidències durant les actuacions.
Parlem avui de canvis importants a les festes d'Es Migjorn. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, i serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, a Es Migjorn Gran, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta a Manco i la missa es trasllada a després del jaleo, cap a les 2:30 del migdia, per poder estar a cobro en les hores de més calor.
Tot això quan avui és un dia de molts moviments als aeroports, amb gent que parteix de vacances, d'altres que hi arriben. En els propers minuts connectarem amb Son Sant Joan per veure com està la situació en aquest dia clau de l'operació sortida. Pel que fa als esports, avui ha estat un dia de presentacions, tant en el futbol com també al futbol sala. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. En el Real Mallorca avui coneixem una mica més el porter Arnau Tenas, que va debutar ahir contra l'Al-Ittihad, i els jugadors Antonio Roca i Àlex Sala. En el Poblense, 6 jugadors d'una tongada. Els porters Elías i Aarón i el jugador Raúl Prada, Balcedo, Galiano i Marc Ramon. També l'Atleti Balears ha anunciat el fitxatge de l'extrem Izan Linares. En el Palma Futsal, avui s'han presentat a Julio Zanotto i Rodrigo Monteiro. A tot això, Alexis González, exentrenador del Connecta Balear Manacó de voleibol, entrenarà aquesta pròxima temporada l'Algaida, de tercera categoria nacional.
I quant al temps, jornada de molta calor també avui amb temperatures que es poden enfilar als 38 graus i un mapa d'alerta per foc pràcticament tenyit de vermell a tot l'arxipèlag. La previsió meteorològica, en Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui torna a ser un dia de sol. Tindrem un cel estirat tota la jornada i una temperatura que puntualment podrà pujar un poc respecte d'ahir, sobretot a punts del nord de Mallorca i de Menorca. La màxima girarà aproximadament entre els 32 i els 38 graus i no descartant que de forma molt puntual cap a l'interior de Mallorca podem arribar a fregar el llindar dels 39 graus. El vent bufarà fluix, deixa loc i tindrem una mà en calma amb permís de qualque redol de maror al sud-est de les Pitiuses. Demà no esperen gran canvis, tindran sol amb un poc de pols en suspensió. Temperatures sense gran canvis, vent fluix i tranquil·litat a la mà i fins i tot possibilitat d'algunes boires a primeres hores del dia. I a partir de diumenge, panorama semblant, sol, calitja i calor i fins i tot un petit augment de la temperatura al nord del territori.
A IB3 Ràdio, informatiu migdia.
Entre 50.000 i 60.000 migrants han entrat il·legalment a Ceuta en les darreres hores i la xifra de morts ascendeix ja a les 34 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat la violació de la integritat territorial espanyola i ha promès que s'agilitaran els expedients de repatriació. En una visita avui a la ciutat autònoma, el cap de l'executiu estatal ha transmès un missatge de suport a la població i ha assegurat que la prioritat ara és garantir la seguretat i la convivència.
Sánchez ha criticat la lectura esbiaixada que diu han fet les màfies de la sentència recent del Tribunal Suprem, que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant a un país perquè no hi ha una frontera física. Aquesta és la causa, segons el president, de l'arribada massiva de migrants marroquins des d'aquest dijous a Ceuta, de vers 50.000, segons els darrers càlculs de la Guàrdia Civil. Per poder retornar-los a casa, ara s'han instal·lat boies a la frontera, el pas al Tarajal, per construir així una barrera física, encara que sigui provisional, sense la qual no es poden començar aquests tràmits de repatriació. En una compareixença des de l'Assemblea de Ceuta, on ha viatjat acompanyat del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, el president ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
Sánchez ha explicat que s'han reforçat els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i que s'han desplegat militars de l'exèrcit de terra per garantir així la seguretat i la convivència a tota la ciutat, no només a la frontera. En total, 400 agents. Segons ha assegurat, el govern de l'Estat no abandona els residents de Ceuta en la pitjor crisi migratòria des de l'any 2021.
Nos hacemos cargo de la situación, que el gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España.
Tot i aquest compromís, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha trobat a faltar més contundència per part del govern espanyol per poder retornar, ha dit, a la normalitat.
Volver cuanto antes a la normalidad. ¿Y qué significa volver cuanto antes a la normalidad? Pues significa que retornen cuanto antes las personas que han llegado a Ceuta de manera masiva e irregular. Ese es el primer objetivo, ese es el primer eje.
Sobre el terreny, centenars de migrants continuen arribant al pas de Tarajal, a la frontera entre Espanya i el Marroc. En les darreres 24 hores han tocat terra entre 50.000 i 60.000 persones. Ja hi ha 34 morts, tot i que aquestes dades poden anar incrementant-se amb el pas de les hores. Els que han aconseguit acabar la travessia han mostrat l'eufòria del moment.
Viva España!
Viva España!
Hola,
viva España!
Viva
A hores d'ara, la imatge continua sent l'arribada de centenars de ciutadans estrangers que encara avui intenten tocar terra, tot i que el govern espanyol ja ha començat a organitzar les repatriacions. De fet, Interior estima en 25.000 els migrants que han retornat al Marroc des de Ceuta fins aquest migdia.
També les cues i les acampades dels migrants a les portes dels centres d'acollida desbordats. El Partit Popular critica la passivitat de l'executiu estatal. Ho ha fet el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a la xarxa social X. També ho ha fet el vicesecretari d'Hisenda del PP, Juan Bravo, en aquest cas en declaracions a Ràdio Nacional.
El Ceuta s'habla d'invasió. Evidentemente, cuando en una ciudad de 80.000 habitantes entran 40 o 50.000 personas, ¿cuál sería la definición que le podemos dar? Es el gobierno el que tiene que estar hablando con Marruecos para ver la respuesta. Pero estamos a viernes y no solamente no se va nadie, sino que aquí siguen entrando.
En tot cas, la crisi migratòria a Ceuta ha posat Espanya contra les cordes i Itàlia i Finlàndia volen que s'exclogui de l'espai Schengen, és a dir, que se li retalli el dret a la lliure circulació sense fronteres. França, per la seva banda, ha reforçat la seva.
I és que tota la Unió Europea està molt pendent del que passa a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat d'inacceptables les imatges de la crisi migratòria i ha reclamat que es tanquin immediatament els encreuaments perillosos a la ciutat. En un missatge a les xarxes, von der Leyen ha insistit que les màfies de tràfic de persones han de ser desmantellades i els retorns dur-se a terme amb rapidesa conforme permeten les normes europees.
Així, la conservadora alemanya ha indicat que el comissari europeu d'Afers Interiors i Immigració, Magnus Brunner, ja treballa estretament a les autoritats espanyoles i està preparat per a desplaçar-se als punts més afectats, on coordinarà el suport operatiu addicional per a Espanya a través també de l'agència de fronteres Frontex. A més, ha assenyalat que la comissària per al Mediterrani, Dubravka Suica, manté contactes amb el seu homòleg marroquí i s'ha mostrat convençuda que l'estreta associació entre la Unió i el Marroc contribuirà a obtenir resultats concrets. Les declaracions de von der Leyen arriben després que Brussel·les oferís aquest dijous reforçar el suport financer, tècnic i operatiu a Espanya i reclamés a les autoritats marroquines que realitzessin tots els esforços necessaris per a impedir més situacions com aquesta.
I com es veu aquesta situació a les Balears, el vicepresident Antoni Costa ha lamentat la situació que pateix la ciutat de Ceuta per aquest allau migratori i demana al govern espanyol que impulsi una política migratòria que no deixi desemparades, ha dit, les comunitats, com assegura també passa a les Balears.
És absolutament urgent i necessària una política migratòria a nivell nacional que no deixi desemparades les comunitats autònomes i, en aquest cas, també les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla. Tampoc es pot deixar desemparat el conjunt dels espanyols amb una política migratòria que, evidentment, no està donant resultats.
I d'altra banda, la Junta Segona del Defensor del Poble, Patricia Bárcena, ha estat avui a Formentera per visitar les instal·lacions destinades a aquestes primeres acollides dels migrants que toquen terra a l'illa.
Ha estat una visita a petició del president Òscar Portas en què s'ha posat de manifest la situació de saturació en matèria de menors migrants que depenen directament d'aquest Consell. En més d'una ocasió s'han hagut d'habilitar dependències insulars per poder acollir de manera temporal els menors no vinguts. Enguany, de fet, només a Formentera, han arribat més de 170 infants i adolescents a l'illa. Sentim el president Portas.
Per explicar-li de primera mà quina és la realitat de saturació i de sobreocupació que pateix Formentera amb l'arribada dels migrants i amb la nostra competència de tutela i guarda dels menors, només el mes de juliol hem tingut 60 menors que han passat a càrrec del Consell. També ens hem dirigit a Nacions Unides, ens hem dirigit a ACNUR, ens hem dirigit a UNICEF.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, s'ha decretat presó provisional a un instructor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys. Segons la investigació, també haurien registrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil.
La investigació es va iniciar després que l'Interpol avisés a la Unitat Operativa Central de la Guàrdia Civil que havia trobat unes imatges de menors agredits sexualment a Espanya. La investigació es va focalitzar en una acadèmia de ball d'Inca. Els agents varen descobrir que l'instructor de ball abusava i agredia sexualment les menors d'entre 8 i 12 anys. A més, desvetllaren que també les gravava i difonia aquestes imatges a través del web fosc a un lloc de pederastes. La Guàrdia Civil va detenir l'home el passat 27 de juliol. El jutge de guàrdia d'Inca va decretar el seu ingrés a presó comunicada sense fiança. L'home s'enfronta a 5 delictes, a corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de pornografia infantil i tracte vexatori. Els agents no han tancat l'investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
A Eivissa continuen les queixes per l'actitud delictiva d'Evaristo Soler, més conegut com el pirata de Port-roig i que ara actua de forma violenta i impune a la badia de Talamanca. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
Soler cobra a les embarcacions per amarrar en morts que ell mateix ha posat o que ha pres a altres vaixells. L'Associació de Marristes de la Badia ja ha denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Eivissa ha traslladat l'assumpte a la Fiscalia junt amb altres denúncies a 11 embarcacions. I, a més, sol·licitarà Capitania Marítima la retirada dels vaixells i mantindrà la vigilància de la zona. Rafa Triguero és l'alcalde d'Eivissa.
Forces de Seguretat de l'Estat estan fent molta feina per aquesta qüestió. Però sí que dir-vos que hi ha un buit legal aquí a la mà, o sigui, estàvem actuant de forma contundent a la nostra ciutat per combatre intrusisme, transport, lloguer turístic, i ara ens trobem aquesta qüestió també a la mà.
També continua la polèmica al voltant del geriàtric de Sant Lluís. L'oposició a l'Ajuntament considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, la gestora del geriàtric municipal, Excel.
PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en l'aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. I per ara asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que s'aplica la forquilla més baixa de les sancions.
Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuàvem amb més contundència.
L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen, amb dutxes un cop per setmana. Eloi Ponce és regidor de Serveis Socials.
Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a la setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els consider que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
El ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys. És un 7,5% més per a la contractació de personal, concretament 4 auxiliars de geriatria, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sobre les càrregues policials de diumenge a la manifestació contra la massificació turística, la delegació del govern espanyol a les Balears ha contactat amb els alts comandaments de la Policia Nacional a Madrid per si s'ha d'expedientar els agents implicats en els aldarulls.
En concret, ha remès a la Direcció General de la Policia Nacional una sol·licitud d'obertura d'expedient d'informació reservada per part d'aquest òrgan competent. L'objectiu és determinar si se'n poden derivar responsabilitats disciplinàries en determinats comportaments per part d'efectius policials que varen participar en el dispositiu de diumenge.
Més per Mallorca demana directament que se suspengui de manera cautelar aquests agents i reclama també la compareixença del delegat i del ministre Grande Marlaska al Congrés perquè en donin explicacions.
Els ecosobiranistes tornen a exigir a Alfonso Rodríguez que dimiteixi després d'haver reconegut que hi ha una actuació desproporcionada per part d'alguns agents de la Policia Nacional en els aldarulls de la manifestació contra la massificació. És Vicenç Vidal, diputat de Més al Congrés.
Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat. Per tant, ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el Ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després de que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
Mentrestant, el govern Olívia manté la seva postura de no pronunciar-se sobre aquestes càrregues mentre no tingui la informació al respecte.
El vicepresident Antoni Costa considera precipitades les valoracions que fan uns i altres mentre hi ha una investigació interna oberta. Això sí, no descarta que potser, ha dit, hi ha qualque actuació excessiva d'alguns agents, però en tot cas creu que no afecta la confiança que té la ciutadania en els cossos de seguretat de l'Estat.
Jo no dic, el govern no diu que no hi hagi pogut bé situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. No? Que pugui haver casos concrets, i això no ho dic, El que sí que dic és que, com no pot ser d'altra forma, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança com a cossos i forces de seguretat. I això també ho vull deixar-ho clar.
Són les 2:20.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Darrer dia de juliol, divendres, l'operació sortida i tornada de vacances es nota avui als aeroports de les Balears, que fins diumenge operaran més de 5.100 vols. A l'aeroport de Palma hi ha la nostra companya, Neus Pericas. Bon dia, com estan les instal·lacions en aquesta hora?
Bon dia. Idò, per l'aeroport veiem moltes maletes, coses de facturació llargues i gent amb ganes d'anar-se'n de vacances. És el cas d'aquest grup d'amigues que ha organitzat un comiat de fadrina per la seva amiga, que no ens han dit cap a on van per no desvetlar la sorpresa, però estaven ben entusiasmades.
Jo no sé què està passant, però bueno, me duen a qualque puesto, no sé quin.
Molt l'enduïm a qualque
puesto. Quina de sorpresa.
És un viatge, així, un poc de sorpresa. Cada setmana, claro, que somos casa.
I és que l'agost sol ser el mes on tota la família coincideix. És el cas d'aquesta que es dirigeix cap a Mèxic.
Bé, anem a Madrid, però després anem a Mèxic. Bé, quan tenim vacances, hem d'aprofitar que tota la família tingui les mateixes dades.
Però no només hi ha gent que se'n va, molta gent arriba. I és que deixar de safadrir també se celebra a Mallorca, com és el cas d'aquest grup d'amics de Bordeus.
It's for my friend will be married next year, so I'm coming here to do a fest.
I fins i tot gent que repeteix destí, com és el cas d'aquesta família que ve de Londres, que diuen que ja han estat a Mallorca altres vegades.
We have been here before and we had a really good time. It's the whole family, yeah.
I és que aquest cap de setmana, com heu dit, s'espera una gran quantitat de vols. El dia amb més moviment serà demà, amb 980 vols a Palma, 437 a Eivissa i 176 a Maó.
Gràcies, Neus. En directe des de Son Sant Joan. Aquesta era, doncs, la imatge sonora a l'aeroport el dia que comença aquesta operació sortida. Mentrestant, els hotelers valoren positivament la temporada, expliquen, però, que s'han incrementat les reserves de darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan. El sector sigui acomiadat el juliol en un estiu marcat per les onades de calor, però afecten les altes temperatures als fluxos turístics. Tot d'una parla. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre els efectes del canvi climàtic en la fidelització del turisme internacional que ve a les Illes i a la resta de l'Estat. Carme Moreno.
L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades de pagaments en targetes estrangeres, els TPV de CaixaBank, i s'han creuat en les dades climàtiques de Copernicus. Es va fer ara fa 2 anys una primera anàlisi i amb dades actualitzades els investigadors han detectat que els turistes que havien experimentat temperatures excepcionalment elevades durant la seva estada mostraven una menor propensió a tornar l'any següent. Un dels investigadors, David César Heyman, diu que com més elevada és la temperatura, manco ganes de tornar tenen.
Veiem un efecte negatiu a partir dels 5-6 graus de desviació vis-à-vis la temperatura mitjana històrica. Aquest efecte es fa més gran com més gran és la desviació. Per tant, per desviacions de 8-10 graus encara hi ha un efecte negatiu més fort. En termes de temperatures absolutes, veiem un efecte negatiu a partir dels 32 graus, més o menys, no?
Heyman diu que els turistes més sensibles a les altes temperatures són els que procedeixen dels Estats Units i del Regne Unit. És per això que l'investigador assenyala que l'oferta turística s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat per ser una destinació competitiva.
Els hotels, mentrestant, reconeixen que el clima és un factor decisiu a l'hora d'anar de vacances. La Federació Hotelera de Mallorca, però, assegura que les onades de calor del juliol no han tingut efectes en l'arribada de visitants.
La vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, ha assenyalat que és important que els allotjaments tinguin un bon confort tècnic per reduir l'impacte d'aquesta calor sobre l'experiència turística.
A pesar de estas olas de calor que hemos tenido en este mes de julio, no detectamos que haya tenido un gran impacto en el número de pernoctaciones de nuestros clientes y desde luego en lo que está en nuestra mano, toda aquella experiencia que se desarrolla en nuestras instalaciones, procuramos que esté en unas condiciones del mejor confort climático posible.
També les altes temperatures que vivim aquest estiu passant factura al camp, així ho ha explicat a l'informatiu Matí el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, qui ha parlat d'estrès tèrmic en els animals i amb això de més mortalitat.
A més, la calor també fa que baixi la producció al camp, redueix abans a collites i pel que fa el producte es recol·lecta pitjor, com passa en la vinya. Gallà assegura que ha disminuït el consum de producte de consumitat i això fa poc rendible la feina, així que els professionals decideixen canviar de sector per subsistir. I aquesta situació, a més, provoca un altre problema afegit, i és que hi ha més risc d'incendis.
Si no hi ha consum de producte local, econòmicament els negocis no són viables, per tant, no poden ser atractius. I això és un drama, perquè hem de menester pagesos. Ara que hi ha hagut tots aquests episodis d'incendis, les Illes Balears són una zona que suporten una pressió turística molt forta i els pagesos són els únics que gestionen el territori. Si els pagesos deixen de conrear el territori, en pocs anys això serà un polvorí.
Us ho avançàvem en titulars. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers, també la xarxa de clavegueram, està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Demanen al govern que reaccioni, tot i que no són gaire optimistes, ja que afirmen la llei òmnibus aprovada enguany per l'executiu empitjorarà més la situació perquè deixa de fer obligatori un informe de suficiència hídrica a l'hora d'autoritzar nous creixements.
El portaveu de l'Aliança, Rafael Tur, explica que el creixement urbanístic i la pressió demogràfica han provocat la sobreexplotació i salinització dels aqüífers, que són el principal recurs natural que abasteix els pobles. I de davant aquesta situació s'ha invertit en desaladores, però no en la xarxa de clavegueram, que permetria tancar el cicle i reaprofitar tota l'aigua que ara mateix s'aboca a la mà i no reaprofita.
No es torna a servir per mort de que hi ha un problema estructural en els clavegarams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè el clavegram és gran oblidada. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
Segons el Pla Hidrològic de les Balears, el 60% de les masses d'aigua subterrània de les illes ja es troben en mal estat per sobreexplotació, salinització o per contaminació de nitrats.
Millora la situació als grans incendis de Zamora i la Vall d'Uixó, tot i que continuen actius. En el cas de Zamora, la millora de les condicions climàtiques obre la porta al retorn dels veïnats de 14 pobles desallotjats a Fermoselle. El perímetre s'ha consolidat aquesta nit, tot i que queden focs actius a les zones de difícil accés dels Arribes del Duero.
Per altra banda, la Vall d'Uixó, el foc arriba a la setena jornada actiu i sense estabilitzar encara. La bona evolució dels darrers dos dies sí que ha permès que gairebé 3.000 persones tornin a casa, tot i que 2.800 continuen encara desallotjades. La Guàrdia Civil investiga el cas després de detectar dos focs iniciats totalment per separat, per la qual cosa en descarten les causes naturals o negligències agrícoles.
I el jutge del cas Leire ha ordenat rastrejar una vuitantena de comptes bancaris del PSOE i de l'exvicepresident andalús Gaspar Sarrias per presumptes maniobres per boicotejar causes judicials que afectassin el Partit Socialista o el govern de l'Estat.
El jutge reclama que els moviments de 6 comptes de la formació socialista i de més de 70 lligats a Sarrias i els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo. La Guàrdia Civil sospita que el partit va posar els seus recursos a disposició de la trama per protegir-se així de la justícia.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El cos de bombers de Mallorca reforça la seva flota en l'adquisició de 15 noves furgonetes. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Ha estat gràcies a una inversió de 420.000 euros del Consell Insular dels 8 milions invertits per modernitzar la flota de vehicles i les instal·lacions.
L'Ajuntament de Llucmajor ha començat unes obres d'urgència a la casa que es va cremar el passat dia 15 de juliol.
L'edifici on hi vivia una dona amb síndrome de Diògenes va quedar molt afectat i hi ha risc per als vianants i les cases del costat.
El Consell Insular ha destinat 2,3 milions d'euros a 99 projectes de promoció de producte local.
La dotació pressupostària per aquestes tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany més d'un 9% més que el 2025.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobant retencions habituals fins baixes a Palma. Trobaré retencions a carretera de Llumallor, des de Molinar fins a l'aeroport. També a la via cintura trobant tràfic que comença des de Sant Rapinya fins a Fusteret. I també a la carretera de Guaitamosa sentit Palma trobaré retenció fins a incorporació a la via cintura. La resta de carreteres trobarà tràfic fluid i sense incidències. Si s'ocuparà, molt bon dia.
Gràcies, José. En Lluís Fortes, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el cos de bombers de Mallorca reforça la seva flota en l'adquisició de 15 noves furgonetes. Ha estat gràcies a una inversió de 420.000 euros del Consell Insular dels 8 milions invertits per modernitzar la flota de vehicles i les instal·lacions.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat l'aposta per invertir en el cos de bombers i així tenir una illa més protegida.
Perquè volem un cos de bombers preparat, un cos de bombers actualitzat i un cos de bombers capaç de fer front a qualsevol acció preventiva, però sobretot també accions d'emergència. Perquè en aquests moments ens trobem en una situació complicada, com podem veure, que està afectant a la resta del territori espanyol, amb uns incendis devastadors.
Amb aquesta adquisició retiren els vehicles antics, cosa que, segons ha dit el director insular d'emergència, Joan Fornàs, ja és ben necessari, donada l'antiguitat de la flota.
Han canviat la flota de furgonetes perquè ja era una història, perquè les que ja teníem, quasi teníem 20 anys, i ja era necessari i, a més, no feien falta.
Dels 15 vehicles, 16 es destinaran en transport de l'illa, 7 seran a tasques de gestió i un està equipat amb instruments mecànics per resoldre possibles incidències durant les actuacions.
Mentrestant, l'Ajuntament de Llucmajor ha començat unes obres d'urgència a la casa que es va cremar el passat dia 15 de juliol. L'edifici on hi vivia una dona amb síndrome de Diògenes va quedar molt afectat i hi ha risc per als vianants i també per les cases del costat. Després, el consistori passarà la factura de les obres a la propietat.
El consistori ha començat les obres d'urgència a la casa del carrer Major que va cremar el passat 15 de juliol. El foc va ser molt intens perquè la propietària té Diògenes i acumulava molts defens. La casa va quedar molt perjudicada i també varen resultar afectades dues cases del costat d'un forn. L'Ajuntament ha contractat dues empreses per començar les tasques i evitar més mals. Xisca les coles, n'és la balassa.
Realitzar un contracte d'emergència per tal de dur a l'Ajuntament l'execució d'aquesta obra per esperir que tenia principalment de caure la façana cap a la part del carrer i que no hagués perjudicar a cap viandant i, evidentment, perjudicar més les estructures de les vivendes colindants.
S'estima que aquesta actuació a la casa no es va iniciar. On es va iniciar el foc costarà uns 300.000 euros. Després es passarà la factura a la propietat. Pel que fa a altres immobles, se n'hauran de fer càrrec els propietaris.
Les dues cases particulars afectades sí que hauran de fer-ho ells a nivell particular amb un ordre d'execució per part de l'Ajuntament, és a dir, que no hauran de sol·licitar cap llicència municipal, sinó que se fa de manera directa.
Fins que no acabin les tasques de desenrunament, no es podrà reobrir el trànsit al carrer Major, una de les vies principals del municipi.
Canviem de qüestió. El Consell Insular ha destinat 2,3 milions d'euros, volem dir, a 99 projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en 2025.
En concret, la línia d'ajudes per ajuntament s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvenció mencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Nosaltres creiem en els pagesos, en els pescadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha detallat que la convocatòria d'ajuntaments està dotada amb més d'un milió d'euros. La destinada a associacions i cooperatives sense ànim de lucre disposa d'una partida de 700.000 euros i la tercera línia per empreses disposarà d'un import de 500.000 euros.
Suposa un increment d'un 9,5% respecte a les concessions de l'any passat i un 64% més de pressupost durant aquesta legislatura. Darrere d'aquestes xifres hi ha tres línies molt clares. Suport als ajuntaments, que són l'administració més pròxima, més propera al ciutadà. Impuls directe a empreses i cooperatives que arrisquen, produeixen, inverteixen i generen ocupació. I recolzament a associacions i entitats.
Entre els projectes beneficiats figuren la Fira de la Llampuga de Cap de Pere i la Fira de la Llet de Campos, entre d'altres.
I parlem ara dels cultius vitivinícoles de Mallorca, que suporten condicions climàtiques cada vegada més desfavorables. Tot i que les vinyes són plantes que responen bé als processos de sequera, les altes temperatures en els darrers anys, juntament amb la disminució de les precipitacions, fan avançar les veremes a causa de la maduració accelerada. Segons la denominació d'origen protegida Pla Llevant, algunes explotacions d'aquesta zona ja han començat o esperen d'aquí a pocs dies començar a collir el raïm.
És el cas del celler centenari Miquel Oliver de Petra, que explota 22 hectàrees de vinya i en el qual treballen conjuntament la quarta i la quinta generació. L'enòloga i propietària Pilar Oliver ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que enfronten aquest avançament de la verema amb més inversió en els canvis dels sistemes de conducció del cultiu vitinícola. Per exemple, observen com es comporten i evolucionen amb un mateix sòl els cets d'una mateixa varietat, emparrats o col·locats de manera diferent per saber quina posició és més rendible en aquestes temperatures cada vegada més altes.
temps fa més via canviar que nosaltres obtenir resultats, de manera que necessitem encara més anys de seguir amb aquest projecte, però bueno, ho farem i de fet ja estem treballant d'aquesta manera, però ja sí que és vera que començam a veure coses com pot ser, diguem, aquest sistema de sombrejat de raïms, que ajuda moltíssim també a refrescar el raïm que és el que cercam, aquest sistema també d'allunyar una miqueta el raïm de la calentor del sol, que aquí que fem feina amb aquest call vermell, que és la millor terra per vinya, també l'han d'allunyar.
Oliver també ha confirmat altres factors que han canviat el procés productiu, com ara la demanda diferent dels consumidors. A més, tot i el canvi climàtic, les varietats locals encara responen millor a les fortes temperatures de l'estiu.
I després d'aquest canvi de consum que estem notant d'aquests vins doncs, més lleugers, amb més baixes graduacions, més afruitats, més fàcils de beure, que això fa també que no posem, diguem que no posem en els mercats productes o vins de 14 graus, perquè això ja no, la gent ja no ho cerca, en canvi cerca aquella frescura amb aquells 11-12 com a màxim. Tot això doncs, fa que una barema, i especialment la d'enguany, faci que s'adelanti especialment.
La barema del celler Miquel Oliver començarà aquest mateix cap de setmana, com també la de les altres explotacions vinícoles de la zona de la denominació d'origen Pla Llevant, que engloba 12 cellers i 85 vinicultors.
2:40 més qüestions. Primera correguda de toros de la temporada Palma ahir, amb una bona entrada de públic, també hi estigueren presents els col·lectius animalistes que reivindicaren l'evolució d'aquesta pràctica.
Amb una performance i pancartes, desenes de persones de col·lectius animalistes es varen concentrar i hora baixa davant la plaça de toros de Palma per reclamar l'abolició de les corregudes. Enrique Jimeno és el portaveu de Sati Animal.
Porque es una actividad que es muy triste, es muy salvaje contra animales y que no es nada buena para la sociedad en su conjunto.
Poder abolir algo que considero que está malamente.
Mentrestant, els aficionats feien cua per entrar a la plaça i reivindicaven els toros.
Al que le guste el fútbol, que vaya al fútbol, que le guste los toros, sin meterse con nadie. Esto es una afición que no debería de estar como está. Para mí, cada domingo tendría que haber.
També valoraven el cartell d'aquesta primera correguda de la temporada.
Tenemos allí a Morante y a Castella, que son toreros, bueno, ya con un arte y una tradición tremenda de bien hacer. Y además luego tenemos Aventura, que es estupendo también.
La plaça va registrar una bona assistència. Sebastián Castella es va endur una orella i Morante de la Puebla va patir una agafada lleu i acabar a la infermeria amb un tall a la mà.
Canviem de qüestió. Inca multarà els solars bruts i sense manteniment. Després de dictar més d'una trentena d'ordres d'execució aquest estiu, l'Ajuntament inicia una nova fase d'actuació i imposarà sancions i executarà subsidiàriament la neteja dels terrenys que incompleixen la normativa.
Davant el risc d'incendi, la proliferació de plagues, el consistori continuarà intensificant les inspeccions i el seguiment dels expedients. Quan es compleixin les normes municipals, imposarà les sancions previstes per a la normativa, que poden anar dels 300 als 9.000 euros. Si, malgrat això, la propietat continua sense actuar-hi, l'Ajuntament executarà de manera subsidiària els treballs de neteja per eliminar el risc que suposa el solar i en repercutirà posteriorment el cost als propietaris.
Mentrestant, l'Ajuntament de l'Aro ha adjudicat les obres de millora dels espais exteriors de l'escola Pere Rosselló Oliver i de l'escoleta Nieró per fer-les més accessibles, segures i còmodes per als infants.
Les obres consistiran en la substitució integral del paviment que estava deteriorat i en l'eliminació de totes les barreres arquitectòniques, de manera que els diferents espais quedaran totalment accessibles. El projecte, volen dir, també inclou la millora del drenatge i l'adequació dels serveis per garantir un millor funcionament de l'espai.
I també destacam que el Consell de Govern ha comparat el 67% de la finca d'Escorca, on hi ha el nus de la corbata, ha aprovat les obres del Centre de Salut de Bons Aires a Palma per 27 milions d'euros i ha autoritzat la construcció d'un nou tram ferroviari de doble via entre Pedra i Manacor per 6,2 milions d'euros.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I per la mare de Sarracó, que nit es va convertir en una galeria de pintura, escultura i fotografia a l'aire lliure per acollir una altra edició de la Nit de l'Art. És un dels vespres més màgics de l'any i varen participar 120 artistes.
Quan cau el sol, Sarracó canvia de cara, els carrers s'omplen d'art, de música i de gent amb ganes de descobrir que s'amaga darrere cada racó. La Nit de l'Art torna a convertir el poble en un gran espai d'exposició a l'aire lliure. Marta Bartolomé és professora de pintura de l'Escola d'Adults d'Andratx.
Cada año se celebra la Nit de l'Art en Sarracó y ya desde el año pasado el Ayuntamiento nos invitó a participar a la escuela como grupo de artistas, y la idea fue muy bien acogida por los alumnos. Es el segundo año que participamos y bueno, aquí está la muestra.
Pintura, fotografia, escultura, artesania, cada artista hi posa el seu segell, però tots comparteixen el mateix objectiu, acostar l'art a tothom i fer que el públic es formi, en formi part sense presses i passejant pels carrers del poble. Cecília Ferrer és ceramista.
La mostra, per jo, és donar a conèixer l'experiència de del que és un geotaco, perquè si toques té la traça de les escates, o bé té les espines també, aleshores l'experiència sobretot d'explicar el procediment.
Més que una exposició, la nit de l'art és una manera de viure a Sarracó, una cita que uneix cultura, patrimoni i convivència, i que un estiu més ha tornat a demostrar que l'art també es pot gaudir al carrer.
Més propostes via fora és el títol de l'espectacle que d'ençà el 2003 es fa a les Morades d'Alcúdia. I vespre va ser la primera funció i se repassa la història de la ciutat des de l'època medieval fins a l'arribada del turisme de masses passant pels episodis de la pesta i les germanies.
Un gran nombre d'actors dirigeixen els espectadors en un itinerari per tot el centre històric d'Alcúdia en què les Morades esdevenen un protagonista més. Avui a les 9 tindrà lloc la segona funció, que és de franc i comença a la Porta del Moll.
I amb aquesta proposta per avui a la baixa arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Vet Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
El Reial Mallorca ha presentat 3 dels seus nous fitxatges, el porter Arnau Tenas i els jugadors Antonio Roca i Àlex Sala.
3 futbolistes que han participat aquests dies a l'estada del Mallorca a Marbella. Precisament el porter Arnau va debutar ahir en el partit contra l'Al-Ittihad. Arriba cedit del Villarreal, té 25 anys i a la darrera temporada ha jugat 10 partits de Lliga. Sentim.
Bueno, principalmente yo creo que no me tengo que reivindicar de nada. Al final yo sé de lo que soy capaz. Me transmitieron el proyecto y en ningún momento tuve dudas. No tengo que demostrar nada a nadie. Y sí, puede que sea el mejor sitio pues para poder crecer como jugador, porque es un club espectacular y poco más. Al final he venido a crecer y a seguir jugando.
Antonio Roca ve cedit de l'Espanyol. És un estrany de 23 anys i la temporada passada va jugar 15 partits.
Jo crec que existeix una millora contínua a nivell de l'equip. Es pot reflexar en els 2 partits amistosos. Però també, com ens ha dit el míster, moltes coses per millorar encara, per perfeccionar, i que esperem que siguin així durant tot l'any, perquè voldrà dir que podem encara donar una mica més i fer que les coses vagin bé.
I Àlex Sala, un altre jugador que ha arribat en qualitat de cedir procedent del Lecce italià. És un migcampista de 25 anys i a la darrera temporada la Sèrie A va participar en 9 partits, 2 del qual va ser titular. També té experiència a la Lliga Espanyola, ja que ha jugat 40 partits a segona divisió amb el Córdoba i el Girona. 5 gols, 6 assistències, el sentit.
Al final creo que la competencia es buena, eso hará que todos demos nuestro mejor nivel y a partir de ahí, pues, lo que dije el otro día, estar disponible todos para el míster, para que él decida quién tiene que jugar.
El Mallorca jugarà dimecres contra el PSG a les 9 del vespre a l'estadi de Son Moix. Ja s'han esgotat totes les entrades per aquest trofeu Ciutat de Palma. Pablo Ortell, director de futbol del Mallorca, parla precisament de l'afició.
Jo veig un bon ambient, jo preveig que hem d'anar tots, crec que ja són més de 18.000 socis i jo crec que és molt important, necessitem de l'ajuda de la gent, necessitem que els punts a Son Moix es quedin i hem d'anar tots a una i jo crec que l'afició del Mallorca segur que sempre està a l'altura.
A primera divisió, Carlos Espí és nou jugador del Real Madrid.
El davanter valencià de 21 anys ha tancat el seu fitxatge pel conjunt blanc de manera sorprenent. Espí va completar una segona volta molt destacada amb el Llevant, fent 10 gols en 13 partits i essent la peça clau per a la salvació granota. Ara arriba al Real Madrid per 25 milions d'euros amb l'objectiu de substituir Gonzalo, que partirà cap al Fulham.
I la notícia trista d'avui, Toni, és la mort de Franco Baresi.
Només tenia 66 anys, una llegenda del Milan i de la selecció italiana. Va guanyar el Mundial del 82, que va celebrar Espanya, i té 3 Champions amb el club italià.
A la primera federació parlarem avui dels nous jugadors de l'Eudé Eivissa.
El conjunt pitius intenta accelerar per augmentar efectius a la plantilla en vista als primers partits amistosos. Avui ja han vist sobre la gespa un dels darrers fitxatges, Hugo San. Ens informa Víctor Sancho. Bon dia.
Bon dia. En la doble sessió d'ahir a porta tancada ja vam veure el lateral esquerre del Valladolid gràcies a les imatges que va facilitar el club. Avui ja hem vist en directe com el jove de 20 anys, amb experiència segona, i ha fet feina amb bon ritme amb els seus nous companys. Eric Urbelo, el fitxatge més mediàtic fins ara, encara no està allí. El central canari, amb experiència a primera divisió amb les Palmes i que arriba lliure de l'Sporting, està previst que s'entreni per primera vegada demà. Hugo Sanz signa per 2 temporades i Curbelo, que també pot jugar de lateral dret, ho fa per una temporada amb opció d'ampliació segons objectius. L'Eivissa té ara mateix en plantilla un lateral esquerre, Hugo Sanz, i 3 centrals, Manu Pedre, Ismael Fadel i ara Eric Curbelo. Segons s'ha publicat en diferents comptes a xarxes, l'Eivissa se centra ara en la recerca de 2 davanters i els 2 homes que més sonen són un ex com el punta rus que acaba de deixar el Córdoba, Nico Volski, i l'atacant ex de la Cultural Leonesa, Manu Justo, on va coincidir amb Raúl Jona. L'Eivissa hauria realitzat 2 importants ofertes econòmiques. La intenció del club és que almenys un dels 2 pugui sumar-se a l'estada fora de l'illa, la Nucía, que s'inicia dilluns.
Avui, Toni, és un dia que va de presentació i és que a la segona federació el Poblense ha presentat moltes cares noves.
6 jugadors d'una tongada. Es tracta del porter Elías Ramírez, procedent de l'Andratx, i Aaron Gómez, del Real Madrid C. El lateral esquerrà, Raúl Prada, de l'Unionistas. El defensa central, Tomás Balcedo, del Lugo, i el migcampistes Alejo Galdiano, del Llosetense, i Mar Ramon, del Constanci d'Inca. El president Miquel Bennassa Molondro és optimista.
Jo penso que hem fitxat el millor que hi ha aquí per Mallorca. També veiem que Real Madrid està en altres, ens ha cedit un porter, estem molt contents, i amb tota l'altra gent que ja teníem presentada, juntament amb el cos tècnic que hem fitxat, estem molt contents, i a partir d'aquí començar a fer feina i esperem que els resultats de la feina surtin i tenim un objectiu, quedar el més alt possible.
El jugador Marc Ramon i el porter Elías Ramírez tenen clar l'exigència de la segona ref.
Sé que és una categoria més, és més exigent, però bueno, jo crec que podrem dur el ritme, ho deixarem tot en el camp i procurarem de donar el màxim.
Sabem que serà sacrificat per l'esforç, per la marca que ja han deixat a la categoria. El que van aconseguir l'any passat és una cosa molt complicada i esperant poder estar a l'altura.
L'Atlètic Balears també ha anunciat avui migdia el fitxatge de l'extrem Izan Linares per reforçar el carril balearico. Amb 22 anys arriba procedent de l'Alcoià després de signar 5 gols i 6 assistències la passada temporada. És un extrem carriler, esquerrà, destaca per la seva velocitat, desequilibri i recorregut per banda.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat 2 jugadors.
Es tracta del fitxatge de Julio Zanotto i Rodrigo Monteiro. Zanotto ha signat per 2 temporades més una altra opcional. Un ala tanca brasiler amb passaport armeni que arriba lliure procedent del Kairat Almaty, en el que va ser el màxim assistent a Kazakhstan, amb 43 passades de gol que van servir perquè el conjunt d'Almaty conquerís el títol de Lliga. El sentim.
Voy a poder agregar a juego de Palma. Si Palma está de olho pela grandeza que é o clube, creio que vou ajudar a conquistar, a ganhar títulos.
El jove pivot internacional portuguès sud-de-nou, Rodrigo Monteiro, diu que vol créixer i sumar títols també amb el Palma Futsal.
Lo tenía el objetivo que era ir al Campeonato de Europa de sub-19. Lo conseguí, era el principal objetivo. Ahora es aprender mucho porque yo lo vi antes, yo no sé nada. Tengo mucho que aprender, mucho que trabajar, mucho que pelear. Y entonces la selección es un objetivo claro, la selección, y poder traer títulos a Palma, aquí en la Liga Española, y volver a Champions, claro, que és molt important.
I l'entrenador Antonio Badillo ha destacat la qualitat dels nous fitxatges i el fet d'haver pogut mantenir bona part del bloc de la temporada passada. Ara, una de les feines és construir un bon equip.
De empezar a hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia, y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para las competiciones que nos vienen.
Bueno.
Y un de los objetivos asegurados es tornar a recuperar la presencia a Europa, el Badillo.
Hemos querido disfrutar mucho esta competición. De hecho, se nos ha quedado con el sabor de boca de que queremos volver a ella, ¿no? Lo hemos pasado muy bien esta competición. Hemos disfrutado muchísimo. Hemos batido todos los récords habido y por haber. Y a partir de ahí, pues uno de los objetivos que tenemos como equipo, pues por qué no, pues luchar por volver otra vez a esta competición tan linda, ¿no?
Ja tenim horari de la semifinal de la Supercopa. El partit El Pozo Murcia-Palma Futsal es disputarà el dissabte 5 de setembre a 1:30 del migdia al Palau Blaugrana.
Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una petita aturada i tornem amb cultura.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. El primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Lo que serà a mi me deixi, lo que vos puc cantar, dins meu hi ha...
L'Atlàntida Mallorca Film Fest encara el seu darrer cap de setmana i ho fa amb cites especialment destacades com l'estrena avui vespre de la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, La zona gris, i també la de dues produccions que giren al voltant del turisme, The Last Resort, una mena de Wild Lotus, reflexiu, i que ens interpel·la a tots, i l'esperadíssim documental de Marga Malià, Suportant el paradís. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb testimonis i opinions d'artistes i creadors sobre el procés de turistificació massiva que viu Mallorca.
Sí, reflexions de Miquel Barceló, de Tòfol Serra, de Susi Gómez, Carme Riera o Agustí Villaronga, que Malià va recollir fa 15 anys per fer-ne un llibre en unes filmacions inèdites i que ara la directora ha recuperat perquè la realitat, un cop més, ha superat qualsevol imaginació.
Ni ells mateixos s'esperaven que tot això, tota aquesta catàstrofe, arribés tan ràpid. I per desgràcia, ja ha arribat. I els pobles no han donat compte... I molts manifestam, i cada vegada hi ha més gent.
I en aquests 15 anys han aparegut Instagram i Airbnb, hi ha hagut una pandèmia, s'han multiplicat els turistes i els residents, i Mallorca, els mallorquins, han deixat d'existir.
Nosaltres acabam seguint invisibles a la nostra pròpia illa, i això està se pot veure a la pel·lícula, que quan jo passeig entre els turistes o estic en el carrer de Sant Miquel aturada o estic a una platja llegint un llibre vestida normal, no vestida de platja, ningú mira.
Malià recull els testimonis dels primers entrevistats, com dèiem, però n'afegeix de nous. Sebastià Portell, Clara Ingol, Laura Agost, joves que radiografien els problemes actuals, les queixes que també surten al carrer i sobre les quals la realitzadora només veu una solució.
Jo convido a tothom que, més enllà de la tristesa, de la ràbia, de la frustració, faci per un moment aquest exercici més de crítica i d'autocrítica i pugui arribar a xerrar constructivament de com... Però clar, se mos ha d'escoltar.
Suportant el Paradís arribarà a sales el 4 de setembre i a nit a les 10 s'estrena al cinema Rivoli amb les entrades esgotades. També es proposa una reflexió sobre allò que diem i allò que fem de Last Resort, la pel·lícula de la realitzadora noruega Maria Sodal, que a través d'una família danesa de vacances al sud d'Europa es veu immersa en una primera gran onada de refugiats, pràcticament el que estem vivint aquestes darreres hores, i serà llavors en aquesta situació inesperada quan hauran de veure si veritablement són o no xenòfobs, si són o no racistes, perquè una cosa, explica la directora, és la teoria i una altra cosa és la pràctica.
So it's when theory meets practice. That's what the film is about, the xenophobia in us.
Per cert, que rodada a les Canàries, les persones migrants que apareixen al film són refugiats reals que s'interpreten a ells mateixos. Tot això avui que la part musical de l'Atlàntida serà càrrec de Tristan, Lorna i Eunieta. Hoy entrado en el bar, oh no.
I tenim una proposta musical per avui, Sandra.
Sí, fem aturades Grammy a Palma, on avui vespre a partir de les 9 i mitja Daniel i la Quartet de Baño celebren els seus 35 anys de carrera amb un espectacle inclòs en el cicle El Eterno Verano. Serà un concert únic on repassaran algunes de les cançons més representatives, com aquesta que escoltem, de la seva trajectòria.
Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 31 de juliol. Interior calcula que han tornat aquest matí al Marroc 25.000 migrants dels 60.000 aproximadament que han entrat a Ceuta les darreres hores. Aquesta és precisament la darrera hora, el darrer balanç d'aquesta crisi migratòria i humanitària que deixa un balanç de 34 morts. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha condemnat la violació de la integritat territorial espanyola i promet que s'agilitaran els expedients de repatriació. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. En una visita avui a Ceuta, el cap de l'executiu ha transmès un missatge de suport a la població i ha assegurat que la prioritat ara és garantir la seguretat i la convivència. Sánchez ha criticat la lectura esbiaixada que diu han fet les màfies de la sentència recent del Tribunal Suprem, que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant un país perquè no hi ha una frontera física.
Ceuta és una ciutat espanyola. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
El Partit Popular critica la passivitat, diu, de l'executiu estatal i Europa, Itàlia i Finlàndia volen que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen, és a dir, que se li retalli el dret a la lliure circulació sense fronteres. França, per part seva, en reforça la frontera.
Presó provisional per a un professor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys.
Segons la investigació, també haurien registrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil. L'home s'enfronta a 5 delictes: corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de pornografia infantil i també tracte vexatori. Els agents no han tancat l'investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
Atenció a aquesta dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua.
Ho diu un informe de l'Aliança per l'Aigua que alerta que es podria arribar a un problema de salut pública. Ho atribueix a la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegram. El portaveu de l'entitat, en Rafael Tur, demana mesures al govern.
No es torna a servir per mort que hi ha un problema estructural en els clavegrams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè els clavegram seran oblidades. És més fàcil fer-se una foto de veure un poliesportiu o de veure una rotonda que no de veure un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, pues els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
El govern haurà de pagar una nova indemnització urbanística.
De 5,8 milions d'euros per la desclassificació de terrenys a l'urbanització Roca Llisa a l'illa d'Eivissa. L'origen del litigi es remunta a l'aplicació de la coneguda com a Llei Carbonero de l'any 2008, que va protegir aquests terrenys. Amb aquesta darrera resolució del Tribunal Superior de Justícia, la factura total que el govern ha hagut d'abonar només per la zona de Roca Llisa ja frega els 46 milions d'euros.
I preneu nota de canvis importants a les festes d'Es Migjorn. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí.
Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta menys i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobro a les hores de més calor.
Arribem així a les 3:04. És tot.